Tú dirás.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la primera pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? A la primera pedra, els dissabtes pel matí ja comencem el cap de setmana amb bon peu, volem plantejar-nos agafar bons hàbits i així ho enfocarem durant tota la temporada i en volem parlar ara amb el director tècnic de Coa Center, que justament aquest centre implementa hàbits saludables des del plaer i això ens sembla fonamental. Molt bon dia, Fito.
Molt bon dia, Noé.
Tenim ganes això de canviar els hàbits, però escolta, més que a vegades ens fa molt feixuc. Realment és una costa massa dura per poder-la emprendre amb ganes, però tu parles de que és que hi ha moltes persones que associen l'exercici físic a una experiència negativa. Hem de lluitar contra això, però per què és que ho associem amb algo molt negatiu?
Doncs bon dia, moltes gràcies, Noé. Moltes persones pensen en l'exercici físic com una experiència negativa, per exemple, perquè ja des del col·legi, de fet, jo sóc del 1984, tinc 38 anys, no? Inclús generacions anteriors a la meva encara, per exemple, feien al col·legi gimnàstica paramilitar, no?
Que horrorós.
El seu origen ve de preparar les milícies, no? De saltar un potro que podria tenir, inclús el cap del cavall, jo quan ho feia no, però antigament era així, no?
El potro era horrorós, el plinton, tot allò, aquells alumnes que ho veies que deies que estan patint, que els saltars quedaven a mitges i no tenia cap sentit.
Exacte, i a més a més amb una valoració resultadista, no?
Sí, sí.
És a dir, si ho fas bé o pots fer la tombarella enrere d'una forma determinada, doncs escolta, un 10, un 9, un 8, no? I a més, doncs, excloent, no? O directament, doncs, assenyalant davant de tot un grup de classe qui és bo i qui és dolent, no? Mm-hmm. Llavors, clar, això no ajuda a generar bons hàbits.
Aquell pal horrorós que relliscava sempre. Sí. Jo crec que aquest univers el tenim molts, eh? Tu ara deies que ets del 85, has dit?
84.
84, sí, és igual, sí, els 80, però els 70 també passava el mateix, que és la meva època. Horrorós.
Sí.
Hem de lluitar contra això, llavors...
Inclús, per exemple, inclús a l'etapa escolar, jugant a equips escolars, no? Hi ha una competitivitat, no? Sobretot passava més abans, això és cert. Ara parlem d'educació física en temps escolar, però sí que és cert que com a extraescolar, inclús jugar a l'equip del col·legi, en segons quins col·legis que tenen molta fama de que són molt bons en handbol o en futbol sala, o en el que sigui, doncs, home, si un col·legi té fama de que és molt bo en algun esport, segurament una mica seleccionarà, no juguin tots els mateixos minuts, i això, clar, els que no juguen no viuen una bona experiència amb l'exercici.
Clar, i això et marca, perquè des de petit et genera una frustració davant l'esport.
Clar, això et marca per tota la vida, no? Uh-huh. Perquè inconscientment sempre associes quan has fet més esport i més activitat física és en aquest moment de la teva vida, quan encara no tens una personalitat forjada i en fi, i sobretot estàs creixent amb un grup de persones que t'estan veient, estàs exposada, no? Uh-huh. I això són dos variables, per exemple, que no ajuden. A banda de, si sortim del tema escolar, doncs missatges de la indústria dels ultraprocessats, no? Doncs associar, per exemple, segons quines begudes o segons quins, entre cometes, aliments, que no ho són, esportistes professionals que estan esponsoritzats, etc. No? És a dir, vendre't que l'èxit és prendre també segons quin tipus d'aliments, per exemple, o l'esforç infernal que ha de fer un esportista professional, però que si no ho ets, no té res a veure amb això el que tu has de fer per implementar hàbits.
I com ho canviem, això? És a dir, com ens traiem aquesta negativitat davant l'esport?
Primer, treballant amb professionals... que no siguin intrusos, soc molt pesat amb això, que tinguin que tinguin una...
Que sàpiguen el que fan, no?
Que sàpiguen el que fan i sobretot que t'ajudin a entendre primer això. Perquè al principi hem de trencar moltes barreres mentals d'aquest tipus per tranquil·litzar la persona, no? És a dir, tranquil, tranquil·la, perquè al final aquestes sensacions que tu tens no és tot el món, no és l'única forma de fer-ho. De fet, és la mínima, perquè l'esport professional i l'etapa escolar, comparat amb tot el que és la vida, o l'esport professional, les esportistes professionals són una part de la població ínfima, i persones inclús aficionades a l'esport. Això són dades ja de l'Organització Mundial de la Salut, per exemple, sobre sedentarisme, etc. És a dir, que hi ha més formes de fer-ho, i aquesta, en qualsevol cas, no és el camí. No et castiguis, tranquil, tranquil·la, no passa res, no? Mirem d'entendre la base d'on ve tot això i després comencem a implementar lo mínim.
Doncs jo crec que avui hem fet ja un gran pas, perquè poques vegades hem parlat de com vam aprendre a fer esport i ara m'ha agradat molt recuperar aquesta memòria que m'ha vingut a mi, fins i tot, que he arribat a fer una mitja marató, però m'ha vingut una sensació de trauma de recordar aquella infància davant del pal aquell horrorós que havies de pujar i que no hi havia manera, o el plinton o el potro, que cada vegada que et tocava fer estaves a la cua i ja tremolaves. Horrorós.
Per exemple, jo vaig ser esportista d'èlit amb esports de base, no? Abans dels 18 anys, i jo mateix no tinc una bona sensació, no? Amb una tensió allà, i sobretot veient també d'on competia moltes persones.
I relacionar l'esport amb la competitivitat, també fora, eh? Ens ho carreguem. Doncs ja està. Jo crec que comencem. De moment, comencem bé. Et volem aquí uns dies perquè ens expliquis també altres maneres d'anar fent passos, petits passos endavant, per canviar aquests hàbits saludables, convertir-los en saludables des del plaer, que ens agrada molt aquesta idea. Moltíssimes gràcies, Fito.
Moltes gràcies a tu. Ha estat un plaer, Noé.
Fins aviat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Avui a la primera pedra, secció de llibres de Halloween, amb l'Eva Comas Arnal, la nostra crítica particular que, a més, acaba d'estrenar podcast. Eva, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns això del podcast, que ens té molt enganxats i que acaba d'arrencar ara.
Exacte. Ja tenim per això dos episodis, dos capítols. Es diu amb un nom que a mi em fascina, m'encanta, és La Maraldina.
La Maraldina.
Que és un nom inventat per Mercè Rodoreda perquè el podcast tracta sobre l'aspecte, l'univers, el món més desconegut d'aquesta escriptora. Allò, els llibres que no hem llegit perquè són proses breus o perquè són contes o perquè no són aquells grans noms, però que si veu tota la seva imaginació i tota la seva potència literària, doncs això ho dediquem. I també fem entrevistes a personatges que saben moltíssim sobre Mercè Rodoreda. I clar, com que el món del podcast ens ofereix una cosa que és diferent de la ràdio, però que també és so, i a mi el so i les paraules m'agraden tant, dic, ho haig de provar tot, saps? O sigui, haig de fer ràdio, però també haig de fer podcast. El podcast permet aquesta cosa més especialitzada, no? Més anar a fons. O sigui, tu, Noemi, no et veig fent cada dia un programa sobre Mercè Rodoreda, eh? Que no?
Clar, doncs... no, impossible.
Però no, això el podcast ho permet.
Clar, ho permet, i a més, com que pots anar a buscar sempre que vulguis,
exacte,
quan tu vols saber alguna cosa de Mercè Rodoreda, vas directament allà.
A lamaraldina.cat.
Exacte, a lamaraldina.cat. Sí. Escolta'm, doncs seguirem La Maraldina. Sí. Contents que ja tinguis dos podcasts penjats i esperarem que en vinguin de nous. I ara, sí, recomana'ns llibres per passar por
o per
entrar en l'univers de la Castanyada, de Tots Sants.
Exacte. La llum comença a fer-se cada vegada més tènue, cada vegada venen més ganes d'estar a casa, no? Una mica recollit. Ara, aquests dies ha fet calor, però ja comença la llum a baixar, no?
Sí, es nota.
I ja totes les botigues comencen a estar plenes de carbasses i ja ens estan dient...
Trenyines, eh?
Sí. A més, jo sóc partidària de fem-ho tot.
Exacte,
castanyada, panellets, el Halloween, tot, no? O sigui, és el sincretisme el que té. I una de les coses que tenim a Catalunya són les bruixes.
I tant.
I a mi
ens
és un tema que em fascina, m'agrada moltíssim, i es dona la casualitat, la circumstància, que Coma Negra, l'editorial independent, ha tret un gran llibre de les bruixes catalanes. Són aquelles bruixes històriques i és el quart volum d'un d'aquest tipus de llibres, que és, a més ja ho veus, és molt bonic, així, amb tapa dura, ben gran, i il·lustrat, amb unes il·lustracions
precioses
de Maria Padilla, que les són
estic veient ara,
tan
són
boniques.
Fantàstiques.
Sí, 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 a més a més... No
són
és la...
sensibles, eh?
Sí, té, per una banda té una cosa dark, o sigui, sí, que ja hi va tot el tema aquest de Halloween, no? Però, per l'altra banda, també és això que tu dius, és molt, molt sensible, molt minimalista, sí, sí, que utilitza molt les textures, no? Per exemple, aquí estic veient una bruixa, que és una bruixa d'aigua.
Que serà una princesa.
Sí. Sí, sí, sí. I llavors el llibre ens fa tot un recorregut per les diverses terres catalanes, per exemple, pel Montseny, on n'hi havia moltíssimes, pel Pallars, ens explica històries sobre el Pedraforca, que no sé si ho saps, que és aquesta muntanya que té aquestes dues banyes, que les bruixes catalanes
allà
no només és que es trobaven allà, sinó que jugaven a passar per les dues banyes amb la seva volant, no?, amb les seves escombres.
Home.
O volant soles, perquè la bruixa catalana ja ho té, això.
Que de vegades són molt solitàries, oi, també?
Són solitàries.
Perquè són independents.
Són independents. I unes van amb escombra, però moltes bruixes catalanes no.
Ah.
Llavors, una cosa que m'ha agradat moltíssim d'aquest llibre és que... al final de tot té un tas de lectures bruixenques per saber-ne més. Sabem que, a més, el nom bruixa i el delicte de la bruixeria va néixer a Catalunya.
Uh-huh.
A l'any...
Aquí n'hem parlat molt, també, ens agraden molt les bruixes.
Hem de saber, això sempre, que això de la bruixa no existeix com a tal. Per què? Doncs perquè... era el delicte que l'església o les autoritats locals, els comtes o qui fos, utilitzaven per canalitzar el descontent popular, i que si elles feien declaracions, sometien al judici després d'haver estat torturades i feien aquestes declaracions dient doncs vaig conèixer el dimoni i tot plegat, és òbviament perquè les havien torturat, no? I per tant, vull dir que ens hem d'aprendre a això de les bruixes, pensar que, com veus, l'obra està enquadernada amb una tapa de color lila per reivindicar el paper de la dona, perquè hi ha el relat que se'n va fer d'elles, però després també hi ha el relat que no es va fer i que ara, amb el pas del temps, estem construint.
Sí, sí, doncs nosaltres, com dèiem, hem resseguit també històries de bruixes, a través, en aquest cas, era amb la Glòria Sabater,
sí,
amb el llibre de Vindy Books, que porta el títol de Bruixes, també. Doncs seguirem aquestes històries de bruixes que ens agraden tant, i ara, amb aquest llibre de Coma Negra,
sí,
també...
Sí, deixa'm dir, perquè no he dit l'autor, el text l'escriu Joan de Déu Prats.
Joan de Déu Prats. Doncs ja ho tenim, però continuem amb una altra novetat.
Sí.
Bé, novetat, entre cometes.
A veure, clar.
novetat
editorial.
Exacte, novetat editorial.
I novetat de traducció.
També.
Però no és una novetat, és un superclàssic.
És un clàssic.
El que passa que, clar, no era tan fàcil trobar-lo en català. I llavors, Viena, que està fent aquestes traduccions tan bones i aquesta edició tan bonica, acaba de treure... una novel·lassa que a mi m'encanta, que és Dràcula, que és una novel·la escrita, publicada al 1897 per Bram Stoker, i que, òbviament, tots hem vist les pel·lícules i ens agrada molt la pel·lícula de Coppola i moltes altres, però jo reivindico que en aquest cas és molt important anar-la a llegir, perquè la forma en què està escrita també és fantàstica. És una novel·la epistolar, però no només hi ha cartes. Hi ha trossos de diari, trossos de dietari, trossos de telegrames, no?, que es van escrivint entre els diversos personatges. El seu protagonista és un advocat de Londres, que es diu Jonathan Harker, i té una estimada, una promesa, Wilhelmina, Mina Murray, que és un dels personatges importants, i que ha de fer un viatge de negocis a Transilvània, no? Ja sense això ja entra tot, no? I llavors allà coneix un comte, no?, que l'any 1400, vés a saber quan, no?, al segle XV, va perdre la seva estimada, que es deia Elisabeta, i aquest comte, com bé sabem, doncs ha anat vivint temps i temps fins a tornar a trobar la seva estimada. I a on la troba la seva estimada? Doncs en la figura de Mina Murray, que és la promesa del protagonista, no? I llavors hi ha aquí tot un misteri. A mi el que més m'agrada de l'obra és tota l'atmosfera que crea. Mm-hmm. Crea una atmosfera de suspens fins a tal punt que escriptors com Conan Doyle van considerar que era la novel·la de terror més bonica que s'havia escrit mai. Deixa'm dir-te que quan la vaig llegir per primera vegada no la podia llegir a casa meva, perquè llavors era com si la por es quedés a casa.
I havia, buscaves un altre escenari.
Havia d'anar a la biblioteca. Llavors, la biblioteca quedava associada al personatge de Dràcula, no?, òbviament.
Sí, sí, sí. I la por va quedar allà.
Sí, clar, va quedar allà. Deixa'm dir-te que està tota plena la novel·la de símbols. Per exemple, hi ha un personatge que es diu Lucy Westenra, que és l'amiga de la Mina, que ja només el nom està associat a milers de coses, no? El Ra és el sol que neix, no? I Western, el sol a l'oest, no?, per dir-ho d'alguna manera. I Lucy, doncs...
De Lucifer,
exacte,
potser,
no? Sí, sí, a la llum, no?, el portador de la llum. Sí, sí. I està traduïda al català per Xavier Zambrano.
Doncs estarem molt contents de rellegir aquest clàssic i després una obra que dius que encara no està traduïda al català, però que estaria bé que tard o d'hora es traduís.
Sí, sí, són aquelles coses que tenim a la literatura catalana que dius, ai, i això com és
perquè
que
està
no,
aquí
estava
no està en català?
Fet, no? Sí. Ara que estàvem parlant de Viena, per exemple, que Donetes no estigués fet, doncs com podem anar pel món
sense Donetes en català?
Sí, doncs és La Posada Jamaica, que et porto l'edició d'Alba, que per cert, una editorial fantàstica. A mi m'encanta. Sí, sí. Jo crec que hi ha un punt de Viena d'haver-se inspirat amb Alba, perquè també fan traduccions de clàssics i també estan molt cuidats, no? I ells ja fa molts anys. Aquesta novel·la, La Posada Jamaica, la signa Daphne du Maurier, que si heu seguit una mica les últimes novetats editorials, doncs també ha escrit, bueno, va escriure a mitjans del segle XX La cosina Rachel, i també s'ha publicat fa poc en català.
Sí, a Viena.
A Viena, precisament, i és l'autora de la història Rebecca. Una grandíssima autora, no massa reivindicada, però molt, molt bona, que sap crear un suspens. De què va la història? Doncs ens hem d'imaginar allà a la Gran Bretanya, estem en un ambient del segle XIX, i hi ha una nena que queda òrfana, aquestes històries tan típiques, i que just abans de morir, la seva mare li diu, si em moro, vés amb aquesta familiar que viu no sé on, ben lluny, no? I cuida-la. I estigues amb ella, que s'acaba de casar amb un personatge que és un personatge molt fosc. Llavors comença la novel·la que aquesta joveneta, que té 12 anys, està anant amb carruatge cap a aquesta casa a veure què s'hi trobarà. I, òbviament, el que s'hi troba no és gens agradable. És un personatge malèfic, dolent, que està certament bastant inspirat amb aquella novel·la fascinant que es diu A Cims Borrascosos, no? Llavors, allà passen coses, es trafica, hi ha tota una sèrie de coses estranyes que no sabem què està passant, no? Aquest tiet està, doncs, traficant, negociant amb alguna cosa, i ens deixa amb el suspens al llarg de moltes pàgines del llibre.
La Posada Jamaica.
Sí.
Doncs també l'afegim en els títols d'aquests dies, que la
sí.
por sembla que ens ve de gust tenir-la
sí,
a prop,
sí,
no?
Sí, sí, i tant. A més, la por ens fa trobar una mica amb allò més primari nostre,
sí.
No?
O sigui que... Sí, 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 que és un sentiment
bé.
I segrega sí. adrenalina i no sé quantes endorfines. L'altre dia ens deia una psicòloga i era realment molt interessant saber que dona plaer, la por.
Sí, jo crec que ens fa estar més vius. Uh-huh. O sigui, ràpidament, quan tenim
clar.
Por, tenim els sentits alerta, i després, allò, aquell fred que fa que els cabells sí. se'ns posin de punta, no? Doncs, una cosa que voldria dir a propòsit de La Posada Jamaica és que és un llibre que és fantàstic per llegir en veu alta.
Ah, doncs mira.
Sí, perquè és de frase breu i va molt bé llegir-lo amb companyia. Sí,
doncs
sí.
Mira, estarem, serà una por acompanyada, com
exacte.
A mínim. I evidentment podríem afegir molts altres títols.
Molts altres. I el llibre que més por m'ha fet és un altre pas de rosca de Henry James, que també em va passar el mateix, el vaig llegir. Aquest va ser més bon encara el que em va passar, que és que el vaig començar a llegir per la nit i tenia tanta por, que dic, ara si tanco el llibre i em quedo dormint, a més estava sola a casa en aquell moment, dic, és que no podré aguantar la por, per tant, continuo llegint, i em vaig llegir
el llibre sencera. Fins que es va fer de dia, llavors de dia ja les coses es veuen d'una altra manera.
Sí.
Doncs vigileu que no us passi el mateix i passeu la nit en blanc. Eva, un plaer, com sempre, fins
molt
ben aviat.
Adéu-siau.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, 22 d'octubre de l'any 1930 neix a Barcelona Josep Guardiola, el crooner català dels 50 i 60. A més, Guardiola tocava el saxo i el violí. Estic convençut que el músic aquell dia tallava el bacallà a la Ràdio Mundial. Louis Armstrong va influir decididament en la seva carrera musical. El tema que sonava aquell dia a la ràdio era St. Louis Blues. Aquí, la ràdio encara seguida de manera incipient i posava les cançons del recordat Antonio Machín. Altres ritmes, altres accents i un ballable que ho va impregnar tot. El Manicero!
Si te quieres por el pico divertir, comes un cucurruchito de maní. Calentito y rico está, ya no se puede pedir más.
1930 no hi havia embalat ball de festa major, orquestra o solista que aquells anys i després no incorporés aquest tema tan i tan aplaudit. Deixeu-me un apunt personal. El meu pare era fan de Louis Armstrong d'una banda i quan sentia les notes del Manicero les cames no paraven de ballar. Tot un hit d'aquella època. Quan a la ràdio dels anys 30, aquí, Ràdio Barcelona, era a punt de complir els seus primers 6 anys en antena i ja depenia, des d'en feia un parell o tres, d'Unión Radio, la ràdio privada d'àmbit estatal, que no va parar fins a aconseguir la titularitat de Ràdio Barcelona. Coses de la dictadura de Primo de Rivera. De la seva banda, els de Ràdio Associació de Catalunya, pioners de la ràdio El País i creadors de Ràdio Barcelona, només podien emetre d'una manera parcial i encara haurien d'esperar un any perquè en Francesc Macià li atorgués la concessió plena i definitiva. Seria la primera ràdio pensada i dita en català.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La soledat no desitjada, quan ets gran, és una problemàtica molt extensa que durant el Covid es va deixar veure més que mai, però que ja hi era i que encara hi és. Les persones més grans de 65 anys representen el 19,1% de la població de tot l'estat i la previsió és que aquest percentatge pugi fins al 24,9%, és a dir, gairebé el 30% l'any 2068. La solitud, per tant, impacta negativament en la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones grans. I en volem parlar amb la Laura Coll, que ella és professora de la Universitat de Vic i, a més, és doctora en Salut Pública. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara ho dèiem, la solitud impacta negativament en la salut, en el benestar, en la qualitat de vida, però què entenem per aquesta solitud no desitjada, la no buscada, no? La que ens trobem, i sobretot en aquesta franja d'edat?
Doncs una primera definició seria la discrepància entre el que tu esperes dels altres, que et donin en quant a suport emocional, i el que tu perceps que reps. Per tant, és un sentiment subjectiu de que tu esperes més dels altres dels que t'estan donant.
un sentiment subjectiu, però en canvi nosaltres ho associem molt a la realitat social. És a dir, la societat no està preparada per adaptar a la gent gran en el seu dia a dia. Quan deixes de ser productiu, sembla que ets una mica una nosa. Ho podem separar de com funciona la societat?
Jo crec que no ho podem separar de cap manera, no? S'ha estudiat i s'ha vinculat l'edatisme, no? La discriminació de les persones grans pel fet de ser grans està associat a un sentiment major de solitud, no? Si socialment se't considera que ja ets una persona no útil, és més fàcil que integrin les pròpies persones grans que no són útils. I el no sentir-se útil té molt a veure també amb el sentiment de solitud, el sentiment de no pertenença, no? No pertany al meu barri, tot ha canviat, el meu veïnat ha canviat i jo no formo part de tot això, no?
Jo no sóc d'eixe món, no? I moltes vegades sento cada vegada més a gent gran que diu aquesta frase agafada del Raimon, però que és ben bé el que senten, no? Que estan fora del sistema, t'expulsa la societat.
Que no, no és l'única manera, evidentment, no?, de viure l'envelliment. Hi ha persones que davant d'això emprenen el repte, doncs, d'aprendre les noves tecnologies, de comunicar-se, de participar, de ser activistes en el seu àmbit. Vull dir que no és l'única manera, però sí que hi ha un cert percentatge de persones, no? Segons els números, 1 de cada 10 o 3 de cada 10 estan patint aquest sentiment de soledat.
I ara ho estàvem dient. És a dir, una vegada sents aquesta, comences a tenir aquesta sensació de que la societat va per un camí i tu vas per l'altre, la millor manera d'afrontar-ho a nivell individual és enganxar-t'hi, és a dir, buscar-te aficions, buscar-te maneres de que et sentis encara formant part d'aquesta vida social.
Clar, aquí hi ha moltíssimes causes o detonants d'aquesta soledat, no? Tant podem pensar en una viudetat, en el cas que fos una parella que donés suport i que fos una parella en què que llavors trobes a faltar aquesta complicitat íntima de comprensió, i si llavors no hi és, trobes a faltar aquesta soledat que es diu emocional. Hi ha una altra quan canvies de barri, de que vas pel carrer i ningú et saluda, no et coneixen, tu no saps on són els llocs, que seria més la soledat social. Hi ha una altra soledat més existencial, de ser conscient que al final estem sols en aquest món, morim sols, que té més a veure amb aquesta experiència de final de vida, de moments de pèrdua.
Clar, aquesta part final no la podem evitar. És a dir, tots prenem consciència que això s'acaba i ho sabem des de que naixem. Potser un altre dels problemes és que no n'hem parlat prou, no està ben treballada aquest mirar cap a la mort.
Segur que no està, és un tema encara tabú, igual que tot el procés d'envelliment associat a la discapacitat, a la pèrdua de capacitats, no?
Les conseqüències, ja ho hem dit, són a nivell de salut, a nivell de qualitat de vida, a nivell de benestar. Quina seria la sintomatologia d'aquest envellir tan solitari? Clar, si és que n'hi ha una molt concreta, que suposo que va ser difícil de definir.
S'ha destacat molt els últims anys aquesta relació de és tan dolent sentir-se sol com fumar, com tenir obesitat, no?
És així?
I això, sí, això hi ha dades que ho demostren i això ha fet que es posés com un tema de salut pública, no? Que quan jo vaig començar a estudiar en aquest tema no era un tema de salut pública i jo vaig pensar com ho faig per fer una tesi doctoral de salut pública en relació a la soledat si no és un tema de salut pública.
Ara de fet, hi ha països que tenen ministeris de la solitud, no? Vull dir que és...
Exacte. I realment tenim dades des de fa molts anys que les persones que se senten soles tenen més percentatge de deteriorament cognitiu, un deteriorament cognitiu més ràpid, fan més ús de serveis, d'urgències, més hospitalitzacions, més deteriorament físic també, en quant a discapacitat, més problemes cardiovasculars, més mortalitat i també més mortalitat per suïcidi. Tot això entre les persones grans.
Per tant, sabem la sintomatologia, com es pot arreglar? És a dir, com ho enfoquem? Com ho hem de mirar? Com a societat i com a individus?
Clar, hem d'entendre que és hem d'entendre que és una problemàtica molt complexa, que a més és un sentiment quotidià que tenim totes les persones, més o menys, més accentuat o menys. El problema és quan és una cosa crònica, i hem d'entendre molt cada persona què necessita, perquè al final té a veure amb alguna cosa que té a veure amb el sentit de la vida, amb què pot recuperar, quines activitats o quines relacions significatives pot recuperar aquella persona per tornar-se a sentir acompanyada, i que inevitablement tots en algun moment ens hi sentirem sols. Per tant, tampoc és que vulguem acabar amb la soledat, no? Es diu que la soledat és la set de tenir relacions socials. Doncs és bo que tinguem aquesta set quan vulguem més relacions.
El que passa és que una vegada es converteix en crònic és quan ho hem de tractar, com tot, no? Doncs ho enfocarem des d'aquests dos punts de vista, per tant, social individual. Si tenim gent a prop que se sent sola, doncs suposo que veure-la, no? Perquè el primer pas és la visibilitat d'aquesta solitud.
Exacte, ha augmentat moltíssim la consciència social sobre la soledat, ja abans de la pandèmia, i la pandèmia espero que també ha ajudat a augmentar aquesta consciència sobre aquesta problemàtica, i que ens sentim corresponsables, no? Si el nostre veí o veïna se sent sola i no té qui saludar, té a veure amb com nosaltres interactuem a l'entrada del nostre edifici, no? Per exemple.
Mm-hmm. Doncs des d'aquí hem volgut fer aquesta mirada a la soledat i com a individus, com a societat, donar-li una mica la mà en aquesta soledat i tornar-nos una mica més humans, perquè al final el que passa també és que ens deshumanitzem. I suposo que en les grans ciutats encara es nota més, no?
Exacte.
És un mal endèmic de la ciutat, segurament.
Sí, tot i que ens trobem també que hi ha persones que a la ciutat, al haver-hi tanta gent, se sent més acompanyada, yeah. I altra que quan se sent amb gent que no coneix i que ningú el coneix, se sent més sola. O sigui, mm-hmm. que és, forma part també d'aquest món complex de la soledat.
Exacte, un món molt complex que avui hem volgut treure una mica de l'entrellat. Que, per cert, més de 400 bars de Barcelona se sumen a la campanya del Cafè Solidari que posa en marxa l'obra social Sant Joan de Déu. Fins al 30 d'octubre, tothom qui vulgui pot anar als bars adherits a la campanya, que podreu consultar a la pàgina web cafesolidari.org, i pot prendre's un cafè i deixar-ne un altre de pagat. L'objectiu és visibilitzar i combatre la soledat no desitjada davant de l'augment, com dèiem ara al començar l'entrevista, de casos des de la pandèmia. Moltíssimes gràcies, Laura Coll, que ja és doctora en salut pública i a més a més és professora de la Universitat de Vic. Moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
D'avui anem a Irlanda per recórrer part dels paratges naturals que ofereix aquesta illa. Ens endinsarem en la cultura celta i coneixerem algunes de les seves ciutats. Ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Com passa amb molts altres destins, Irlanda és d'aquells llocs que un té sempre apuntats a l'agenda per anar-hi algun dia. Què és el que el fa tan atractiu, aquest destí?
Mira, doncs crec que, sens dubte, és la seva cultura, la celta, que és plena de misteris i moltes llegendes. També el seu folclore tradicional, la seva llengua, el gaèlic, els seus paisatges espectaculars i també, com no, la situació política que viu l'illa amb els enfrontaments entre catòlics i protestants.
Mm-hmm. És també un país on sempre hem d'estar pendents del temps.
Sí, la boira i la pluja acostumen a ser els companys de viatge. Per aquest motiu, en tot estar d'Irlanda, no hem d'oblidar mai el paraigua i l'impermeable. I també, encara que sigui a ple estiu, hem de portar alguna roba per abrigar perquè sempre fa una miqueta de fresqueta.
Situats en el país, a veure, què ens proposes visitar?
Mira, avui ens saltarem la capital de la República d'Irlanda, Dublín, i Irlanda del Nord, que ho deixarem per un altre programa, i anirem directament cap al sud de l'illa. Si et sembla, començarem per l'anomenat Anell de Kerry.
Molt bé, però què és això de l'Anell de Kerry?
Mira, és la ruta turística més espectacular d'Irlanda. Es poden veure pobles molt bonics a peu de mar, gaudir de penya-segats i de muntanyes totalment verdes, que sembla que s'endinsin dins l'oceà, i també trobarem algun llac. Aquesta zona va enamorar el gran Charles Chaplin. Si ens aturem al poble de Waterville, ens podrem fotografiar al costat d'una escultura de Charlotte, ja que ell i la seva família van estiuejar aquí durant més de 10 anys. També és interessant endur-nos algun record, com per exemple una creu de Santa Brígida, que és una creu feta de joncs, que és tradicional d'aquesta zona i que diuen que porta sort.
I això d'anell, per què?
Doncs perquè es tracta d'una ruta circular. Com que les carreteres aquí són molt estretes i revirades, els autocars turístics sempre la fan en el mateix sentit. En aquest cas, en el sentit contrari a les busques del rellotge, és a dir, de dreta a esquerra. D'aquesta manera, els autocars no es creuen mai. Per tant, a l'hora de fer aquesta ruta amb cotxe llogat, que seria l'ideal si anem pel nostre compte, el millor és fer-la tal i com ho fan els autocars.
Doncs mira, ho tindrem en compte. La segona aturada, quina és?
Mira, doncs, després d'una jornada de natura, fem una ciutat. En aquest cas, Cork, que amb 150.000 habitants és la segona ciutat més gran d'Irlanda. Recomano visitar la catedral neogòtica de Finbarres, la catedral catòlica de Santa Maria, el mercat anglès, el carrer de Sant Patrick's i la torre de l'església de Shandon, que té un rellotge que és conegut com el mentider de les quatre cares, perquè si el mirem des de la base de la torre, fixa't, sembla que cada rellotge marqui una hora diferent.
Mira, és curiós això del rellotge. I d'acord, cap on anem?
Anirem pujant ja cap al nord i per aturar-nos primer en el poble de Dare, un dels més bonics d'Irlanda, amb les seves cases amb teulades de palla. I arribarem fins a Galway, un lloc ideal per fer-hi parada i fonda i poder conèixer altres atractius naturals d'Irlanda, que de seguit, si et sembla, us explico. Galway també val la pena. En el seu centre històric, d'origen medieval, hi trobarem molt ambient i és interessant veure la seva catedral, el castell de Lynch i l'arc espanyol.
Escolta, ens agrada molt els paratges naturals, per tant, des d'aquí es dic que podíem visitar també altres paratges, no?
Exacte, si anem cap al nord de Galway podrem recórrer la preciosa regió de Connemara, plena de llacs, muntanyes i petits fiords d'una bellesa extraordinària. I ens aturarem a l'abadia de Caillmore, un antic convent de monges benedictines que fins al 2010 va acollir un internat internacional de dones. L'abadia té també un jardí d'estil victorià que és molt bonic. Per cert, si quan hi aneu teniu la sort de que fa bon temps, cal posar-vos repel·lent contra els mosquits perquè allà aquests insectes tenen molta gana.
Ah, doncs a mi segur que em piquen, llavors. Escolta'm, Josep, si un tanca els ulls s'imagina Irlanda amb aquests grans penya-segats, i encara no has parlat d'aquests més famosos.
Et refereixes als Cliffs of Moher o penya-segats de Moher, no?
Ah, exacte.
Doncs ja saps que sovint m'agrada deixar el millor pel final. Sortint de Galway, camí de Moher, recorrerem el comtat de Clare, on veurem nombrosos jaciments arqueològics en tombes megalítiques, dòlmens, creus celtes i fortificacions circulars típiques d'aquest indret. I ja en els penya-segats ens disposarem de gaudir d'un paratge natural impressionant. Els Cliffs of Moher ocupen uns 8 quilòmetres de costa i tenen una alçada que va dels 120 als 214 metres. És un lloc feréstec on el vent bufa molt fort i gairebé sempre fa mal temps. Per aquest motiu, hi ha un centre de visitants on ens podrem protegir i conèixer la història d'aquest indret. Els penya-segats han estat l'escenari, ja t'ho pots imaginar, de diversos anuncis i videoclips musicals. També s'hi ha rodat escenes de pel·lícules com La princesa promesa, Star Wars, L'últim Jedi o Harry Potter i el misteri del príncep.
Doncs mira, acabarem la secció en aquest lloc, que ens encanta.
Sí, però no ens hem d'oblidar d'una cosa molt important, Noé. En tot el recorregut que hem fet en el dia d'avui, ens hem d'aturar en algun dels molts pubs que trobarem a la ruta per provar, com no, la cervesa irlandesa i assaborir el típic cafè irlandès.
Ah, exacte. Doncs mira, una bona recomanació la que ens fas per acabar el viatge d'avui. Fins aquí un parell de setmanes.
Bon dia. Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Parlem de sostenibilitat perquè la sostenibilitat és tendència i, a més, ens ajuda a ser feliços. I ens explica la Sònia Flotats, que està al capdavant del magazín digital So Good, So Cute, que justament ens inspira a viure d'aquesta manera, més sostenible i més feliç. Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
Volem parlar de com renovar, per exemple, la nostra llar i gastar-nos poc, i, a més, ser sostenible. És a dir, mobles de segona mà.
Exacte.
Aquest és el tema d'avui.
El mobiliari, exacte, que ens agrada, tothom renovar la casa, necessitem coses noves, i de seguida, doncs, anem corrents a aquestes botigues físiques online, que estan molt bé de preu, i comprem, perquè és igual, si se'ns trenca, doncs ja en comprarem una altra. I no pot ser, això.
No pot ser.
I, a més, és molt bonic tenir mobles que han tingut una altra vida. A mi m'agrada molt això, també amb la roba, d'imaginar-me la història que hi ha darrere aquell moble, no?, o d'aquella peça de roba. I avui us porto, ja sabeu que podeu comprar de segona mà a apps com Wallapop, per suposat, a botigues de segona mà, que n'hi ha moltes, inclús a pròpies grans marques. Poden dir marques?
Sí, i tant.
I que, per exemple, que ha creat el Circular Hub, que en realitat ja ho tenia, el que passa que li ha posat un nom en anglès i també queda molt bé, que pots comprar mobles de segona mà d'IKEA, a les botigues IKEA hi ha. A la web em sembla que també, no estic segura, però crec que també, i ho interessant ara és que pots vendre els teus mobles d'IKEA.
Això està molt bé, sí. Els que ja no fa servir els portes allà.
Que ens passa moltíssim, això, perquè canvien les necessitats i, ostres, ara ja la bili...
Què faig amb això?
Què faig amb la bili? Pues la posa d'allà. Sí que és veritat que et paguen amb un val regal, amb un val descompte dels seus mobles, això no m'acaba d'agradar, yeah. Però bueno...
Però ja no, tot ajuda, és un descompte.
Sí, sí, tot ajuda. Uh-huh. Però també us vinc a parlar de, no sé si ho heu sentit a dir, el stooping, també.
Stooping.
Anglicisme, com sempre, us vinc aquí amb un anglicisme, que seria una cosa així com ajupir-se, sí, en anglès. I és ajupir-se a recollir coses dels contenidors, en aquest cas, mobles. Llavors, l'estúping en què consisteix? Són unes comptes d'Instagram, normalment, n'hi ha a Barcelona, va començar a Nova York, però ara n'hi ha a totes les ciutats, inclús moltes poblacions, que és Stooping BCN, per exemple, o Stooping New York, o el que sigui, que ja et diuen qui, on, en quin contenidor, en quin lloc concret s'ha tirat un moble, hi ha la fotografia d'aquell moble i la ubicació exacta, per qui vulgui que el vagi a buscar. No us ha passat mai d'anar pel carrer a veure un moble i dir, ostres, això està bé, eh?
Això ho han llançat, penses?
Sí, això ho han llançat, me'n portaria a casa, però és que ara ni ho necessito o no vaig a casa. Fas la foto, ho publiques o ho envies en aquestes comptes si no vols fer servir el hashtag i ells ho publicaran i aleshores una altra persona que potser viu allà al costat diu, ostres, si estava buscant això.
Exacte, o per exemple tu mateix, vas a llançar un moble perquè no li dona servei i ho penges aquí perquè tu ja saps que ho deixaràs en aquell lloc.
Molt bé.
I per si algú també li interessa, no?
Superbona idea.
Eh que sí?
Sí, sí, sí. I està molt bé, perquè a vegades ho tirem a inclús que passen a recollir els mobles vells, però es fa malbé i si passen moltes hores, si plou, si un gos, si el que sigui, sí, sí. Aquell moble...
Es va deteriorant cada vegada més.
Exacte, sí, sí, va molt ràpid. Amb la qual cosa, aquesta és una manera que m'ha semblat curiosa i divertida. Busqueu perquè mireu aviam si la vostra població també té l'estúping.
Repetim la paraula i la...
Sí, mira, és STOOPING.
Exacte.
Stooping.
I, per exemple, si estàs a Barcelona, seria Stooping BCN.
Exacte.
I, potser, també hi ha aplicació per altres ciutats jo, també de Catalunya.
Sí, sí,
per
jo vaig mirar per... Sant Cugat, Stooping Sant Cugat, i és. O sigui doncs que mira. Estic segura que molts tindreu, i si no hi és, doncs ja podeu crear-ho i començar a compartir, perquè no fa falta crear tants mobles nous, sinó que podem aprofitar. I ara que deia Sant Cugat, simplement, que aquí ja és diferent, però us volia dir que si no coneixeu el Mercat Antic...
És un lloc molt maco de visitar, sí, i de passejar.
I de mobles de segona mà. És el paradís. Ja, sí que hi ha preus molt diferents, però es poden trobar coses també molt interessants.
Està molt bé, està molt bé. Sí, senyor. Mira. El Mercat Antic a Sant Cugat també anirem a donar una volta per agafar idees, també.
També, exacte.
Sí, sí. Doncs, Sònia, ja ho tenim clar, que li donarem una segona vida als mobles. Ho farem a través d'aquesta aplicació, l'Stooping. Moltíssimes gràcies. Ens veiem ben aviat.
Adéu, gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Ens agrada passejar per l'espai, ho fem sempre de la mà de la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'Estació Espacial Internacional. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Passejar per l'espai, descobrir el que passa i, per exemple, avui parlem de la possibilitat de que es faci una pel·lícula, que es rodi una pel·lícula. Universal Studios ho està estudiant, ho està plantejant, no?
Sí, amb un personatge molt especial, el Tom Cruise, que fins ara l'hem vist volar amb avions, estar en gratacels i en moltes situacions de perill, però ara anem un pas més enllà i dona l'angli... un de les persones més importants de Universal Film Entertainment Group està proposant a Tom Cruise anar a l'Estació Espacial Internacional i fer una pel·lícula d'acció, un thriller, en els propers anys.
Déu-n'hi-do, tu creus que és possible fer una pel·lícula? Estem preparats ja per poder fer una pel·lícula a l'espai?
Estem preparats. No sé exactament jo com és a dir, de què anirà aquesta pel·lícula. Fins ara hi ha alguns rumors que diuen que la història seria algo tipus el Tom Cruise comença a la Terra, llavors es puja amb un coet, va a l'Estació Espacial Internacional, on per alguna espècie de història ha de salvar el planeta fent el que anomenem un spacewalk. Que un spacewalk és quan un astronauta surt de l'Estació Espacial Internacional i està al voltant... o reparant alguna cosa de fora, però bàsicament està en total gravetat zero, microgravetat, amb un d'aquests trajes espacials i el veiem flotar per allà fora. Doncs l'objectiu, és a dir, la pel·lícula aniria de que per algun motiu doncs, ha de salvar la Terra fent alguna d'aquests activitat extravehicular que anomenem spacewalk. I això, de fet, és molt important perquè... Fins ara, tots aquests spacewalks s'han fet per astronautes. Llavors, si el Tom Cruise pugés a l'Estació Espacial, seria la primera persona ordinària, diguem, no astronauta, el primer, la primera persona no astronauta que faria un spacewalk.
Clar, i a més, suposo que hi hauria també tota una part d'actors que participarien d'aquesta pel·lícula i que segurament haurien de rodar amb les mateixes circumstàncies, no?
Clar, o sigui, estaríem un càmera, no? El director, suposo que no tots pujaríem perquè... És a dir, ara, quan tenim ja 10 astronautes a l'estació espacial, ja estem saturats.
Clar.
No m'imagino, normalment hi ha 6, m'imagino que pujaria el Tom Cruise i potser pujarien 3 persones més a ajudar-lo, però suposo que tot s'hauria de coordinar des d'aquí a la Terra.
Mm-hmm. Haurem d'anar desxifrant tot el que pugui passar i es desprengui d'aquesta possibilitat de fer aquesta pel·lícula a l'espai. No sé si la comunitat científica per ella és un avanç també, perquè potser s'invertirà en investigar per poder fer aquesta pel·lícula amb coses que si no, no es farien?
En temes d'investigació no crec que hi hagi cap avenç, en el fons només simplement es gravaria una pel·lícula, però també s'ha de dir que SpaceX i la NASA estan encantats, de fet això ja es va començar a comentar el 2020, aquesta possibilitat, i la companyia d'Elon Musk, SpaceX, tant com la NASA, aquesta institució governamental de l'espai, estan encantats perquè... haurien de pagar, els haurien de pagar diners a ells per assegurar-se que Tom Cruise estigui bé, en bones condicions, que no hi hagi cap risc, i llavors això suposaria una gran quantitat de diners per a aquestes dues institucions, SpaceX i la NASA, que estan a favor, perquè podrien utilitzar tots aquests diners per invertir-los en altres missions o altres projectes.
És clar que sí, tot, la totpoderosa indústria del cinema, que també aportaria en aquesta investigació. Doncs estarem pendents també d'aquesta possibilitat d'aquesta pel·lícula. Moltíssimes gràcies, Laia, com sempre.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Et veig molt seriós avui. La sèrie, la pel·lícula és seriosa?
Una mica.
Ah, sí. Doncs serà per això.
El tema... Sí, és seriós i no és per prendre-s'ho, diguem-ne, que va estar una broma, perquè toca un tema que ja fa uns quants anys que en parlem, que és... les problemàtiques socials que hi ha, per exemple, quan es vol desonar a les persones que estan en un pis i que no tenen capacitat d'anar continuant, per exemple, o els serveis socials que volen, és a dir, quan actuen per emportar-se una filla dels problemes que té amb la seva família, no? Són només dues de les històries, en total n'hi ha tres, que passen en un cicle de 24 hores en aquesta pel·lícula que ha dirigit el Juan Diego Botto i que té la Penélope Cruz i el Luis Sosar entre els intèrprets principals, que es diu En els márgenes.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
Hay que encontrarla.
Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
Yo no puedo perder este trabajo.
Es que no depende de mí.
Aquestes són les situacions que ens ha plantejat la pel·lícula, que estan resumides en aquest tràiler. Les tres històries són aquestes. Hi ha un advocat, que és el Lluís Tossar, que està fent la seva feina per intentar evitar que els serveis socials emportin una nena que la separin de la seva mare. L'altra història és la Penélope Cruz, que és aquesta dona que està intentant evitar que duin a terme el seu desnonament. És el dia, estem a les 24 hores anteriors que això passi. La tercera història és una dona que fa tot el possible per posar-se d'acord amb el seu fill desaparegut. I aleshores tenim aquesta situació contrarrellotge que anem intentant evitar que passin totes aquestes situacions. A veure, se n'ha parlat molt d'aquesta pel·lícula perquè s'ha fet una mica de comparació amb el cinema social britànic que tenia en Ken Loach. A veure, no estem, diguem-ne, que al mateix nivell, però no està malament. Aquesta pel·li diguem-ne que ha estat possible perquè el Juan Diego Botto i la Penélope Cruz es van d'alguna manera conjurar com perquè es tirés endavant, no? I per això ella està molt involucrada fins i tot en la, producció d'aquesta pel·li. El Juan Diego Botto també ha reservat un paper en la història. Les interpretacions estan molt bé, és a dir, el Tossar, la Cruz, són actor, actriu, que ens agraden molt i que sempre fan bastant bé els seus papers. I després també tenim aquí la revelació del Cristian Checa, que és el que fa de fill del Luis Tosar, també amb el que té una relació una miqueta problemàtica. Però, com a mínim, és això, s'ha portat una prova que intenta reflectir aquests problemes que fa molt temps que estan durant, diguem-ne que tot això podria haver arrencat de les protestes socials del 15M i a partir d'aquí s'ha anat fent com aquesta pel·lícula que vindria a veure una miqueta de totes aquestes històries. No està gens malament. El que passa que és això, és a dir, els problemes que et planten a davant no són
problemes, diguem-ne, fàcils de resoldre,
exacte, i aleshores a partir d'aquí es van plantejant doncs, totes aquestes i surts amb els... també amb el debat que et vas provocant i com a mínim pel comentari aquest que vas fent, no?, de les diferents situacions que hi ha hagut. Però està, jo et diria que està ben resoldre i que tens una... Si tens la sensació de, bueno, doncs haver anat a veure un producte que està força bé i que
i a
com
a
mínim
actors...
et planteja i et posa sobre la taula aquests papers, que és una mica del que es tracta, no?
En los márgenes, doncs, una pel·lícula que val la pena anar a veure. Escolta'm, doncs, demà parlarem de sèrie.
I demà tenim una altra sèrie. Sí, també té una mica de...
Consciència social.
Sí, i com hem de parlar una mica i de posar alguns... No és d'aquelles que mires i ha estat en oblides. No, aquestes també et va traient alguns temes per poder anar fent una mica de debat.
Doncs vinga, demà parlem de sèries. Fins demà.
Fins demà.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Sí que arribes marxós avui, Jordi Ramos.
Bon dia,
bon home. Dia.
Sí, home, sempre val la pena poder-ho fer.
1, 2, 3, 4, diu,
sí,
no?
Sí, és el vídeo més vist el mes de setembre a YouTube dels d'Eurovisió, clar.
Ah.
De fet, ha estat el primer un munt de mesos i el top 10 des del primer dia que, bé, d'això fa més de 2 anys, porta més de 253 milions de visualitzacions.
Caram, tu, 253 milions, és molt, eh?
Sí.
És molt.
No sé si te'n recordes d'aquesta gent. Per desgràcia, és també un record del gran absent del festival, perquè és Rússia. Mm-hmm. Aquesta és la cançó que portaven el 2020. Ells els van expulsar per la guerra i, de moment, no tornarà.
No.
Tot just aquesta setmana s'ha tancat els participants de l'edició del 2023 i bé, doncs s'han sabut i s'han donat paleses una sèrie de coses que
la sabíem una mica, les sentíem.
Sí, però ara ja és segur, no? És una mica allò que havíem dit sempre, no? Que Eurovisió i la política i la vida, la història, tot va lligat. Mm-hmm. Hi ha una guerra a Ucraïna, ha provocat una crisi econòmica a nivell mundial que estem patint tots, i això també té a veure amb Eurovisió. Hi ha 3 països... que ja han baixat del carro i han dit que per qüestions econòmiques no participaran
no
aquest any.
Sí.
La veritat és que sap greu.
Clar.
I si no t'importa, m'agradaria fer-los un petit homenatge.
Vinga, va, doncs fem-los-hi.
Va, primer, Montenegro. Aquesta és la participació de Montenegro que ha quedat millor de totes. Es diu Adio, la cantava Ness el 2015 i va arribar a 13a posició amb 44 punts. Evidentment, la història de Montenegro a Eurovisió va lligada a la Guerra dels Balcans. Primer participava amb Iugoslàvia, després ho va fer amb Sèrbia i com a tal va sola des del 2007. S'ha de dir que és un tipus de música molt particular, canten en montenegrí, que això fa que no connecti tant amb altres cultures, però bueno, en qualsevol cas... 13 no està malament, molts espanyols també ho haguessin volgut. Millor li va anar a Macedònia.
A veure. És molt maca, aquesta cançó.
Aquesta és molt maca.
Sí.
És un país al nord de Grècia que ha estat a Eurovisió 22 anys, des del 96, i que van fer precisament la sorpresa del 2019 amb aquesta, que és Proud de Tamara Todeska, que contra tot pronòstic, perquè no estava la número 1 de les apostes, el jurat li anava donant punts i punts i punts i punts, fins al punt que va arribar a ser la primera del jurat i setena a la classificació total. Realment, la noia ho fa com vol.
Molt bé, té una gran veu, la música és molt maca, molt melòdica, però molt maca.
Sí, sí, una gran, gran balada. Doncs no els veurem aquest any.
Oh.
Macedònia també ha dit que no continua participant.
Ens queda
un altre. És que ara m'havia buit de la melancolia d'aquesta pobra noia.
No, home, ho superarem.
Tampoc veurem els búlgars, com Christian Kostov. Mira quin tema més maco que feia.
Balada maca.
Sí, són cançons de, que, bueno, que a priori ens poden quedar lluny o que no són favorites i que poden quedar una mica amb l'oblit, però són realment boniques. Aquesta es diu, precisament, Desordre Bonic, Beautiful Mess. Va arribar a quedar segona l'any 2017. Bulgària havia participat des del 2005 i més d'un cop fins i tot havien arribat a ser favorits. Per tant, només ens queda esperar que tornin. Com et deia, són tres països que surten, però també n'hi ha d'altres que volen entrar. No han pogut, han estat intentant, i els agradaria seguir fent-ho, però jo crec que és curiós donar-los veu, també, no? El primer és l'únic país que no ha estat mai a Eurovisió, però, en canvi, sí que participa a Eurovisió Júnior. És el Kazakhstan.
Ah?
Aquest nen va quedar segon amb 227 punts el 2019, cosa que no està gens malament.
No, no.
El Kazakhstan en té moltes ganes de participar al Festival d'Eurovisió. El problema és que ells són membres associats de la Unió de Radiodifusió Europea. No sé si te'n recordes que per participar a Eurovisió has de ser membre de l'organització. Ells no ho són perquè per ser membre has de formar part del Consell d'Europa i de l'Espai de Radiodifusió, etc. Tot un munt de coses que, com no compleixen, sí que els permeten ser membres associats, però que per participar necessitarien que la Unió els convidi, com van fer amb Austràlia. I ells cada any ho van esperant, però no se'ls pot convidar.
Mm.
Per què estan el júnior i no estan el d'adults? Doncs aquí hi ha un problema amb el tema dels telèfons, que a priori sembla una tonteria.
Una mica, sí.
I és que comparteixen el prefix amb Rússia.
Mm-hmm.
Eurovisió Júnior es vota per internet, aquest problema no hi és. Però en l'Eurovisió normal, diguéssim, clar, com els televots es reben per telèfon, hi havia la possibilitat de que es barregessin els vots russos amb els de Kazakhstan. Però clar, ells van dir, si no hi ha Rússia...
Clar, no hi és el problema.
Ara ja no hi ha el problema del prefix.
Però tot i així,
l'organització no ho ha fet i no els ha deixat.
Vaja.
Els hi fa paneta, però ja han dit que tornaran a intentar-ho.
Bueno.
Un altre cas també té un clar rerefons polítics. És Kosovo,
sí,
que fa temps que vol entrar al concurs, però l'organització no li deixa. És més, els seus músics, que han lluitat per participar, ho han pogut i han hagut de fer-ho per altres països, com és aquesta, la Ronan Islew. Sí, quina veu, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, el tanto que aquesta noia li va donar a Albània la seva millor posició de la història.
Mm-hmm.
Va ser un cinquè el 2012. Altres kosovars que han actuat per Sèrbia o per Albània. El cas és que, a veure, com hi ha països que no els reconeixen, com és el cas d'Espanya, per exemple, ells no poden ser membres de ple dret de la Unió de Radiodifusió. I aquí estem amb el mateix problema que et deia abans dels kazakhstans, els hauria de convidar. Ells van fer una campanya de recollida de signatures, en porten més de 10.000, reclamen que la majoria de països sí que els reconeixen, però no hi ha hagut manera.
Doncs acabem amb aquesta?
No.
No? Vinga.
Deixa'm tancar el cercle.
A veure, sorprèn-me.
When you hear voices go.
és que si començàvem parlant de Rússia, jo crec que encaixa tornar a sentir una cançó que l'havíem sentit abans, de la qual jo confesso que m'encanta.
És maca, també, aquesta cançó. Sí, ha tingut grans temes, Rússia, eh?
Ja, aquesta és la del 2015, Million Voices, un crit per la pau, que ben bé podria ser, doncs, un crit d'esperança per aquesta guerra que tants problemes ens ha donat.
Doncs sí, ens quedem amb aquest crit de pau, no?, d'aquest tema de Rússia. Em sembla molt bé, molt bona iniciativa, Jordi.
Ja veuràs que t'agradarà.
Segur que sí, l'escoltem. I nosaltres també tanquem el programa aquí. Gràcies, Dani Simón, Marga Ortuño i Pau Canyes. Ens veiem demà, com sempre. Adéu-siau. I can see the stars.